Coincidint amb la commemoració del 75è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, l'historiador Josep Maria Figueres publica Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme. Es tracta de la cinquena obra que Figueres escriu sobre la figura del president Companys. L'obra inclou un important document inèdit, l'informe policial francès des de la detenció a França fins a l'arribada del president a Montjuïc, on el van jutjar i afusellar. Josep Maria Figueres, molt bon dia.
Molt bon dia.
I molt agraïts que ens acompanyi, perquè imaginem que deu estar molt, molt ocupat aquests dies, no?
És un plaer i mai tingut no per Sant Cugat.
Uh-huh. Fa... L'última publicació és del 2007, no?
No ho recordo. Penso que no. Penso que és el 2011 que va ser... El 13, que va ser el llibre Contra la Guerra, que va publicar la Generalitat, que recull els articles de Lluís Companys contra la guerra del... Bueno, articles i intervencions parlamentàries i discursos contra la guerra del Marroc. Aquest va ser l'últim.
I ara aquest, que tampoc no ha passat tant de temps.
No, un parell d'anys.
Un parell d'anys. Intensos en la recerca de nova documentació, nous textos... Que...
Sempre surten coses, i és el que diu tothom qui investiga, qui fa recerca. Quan busques una cosa, en trobes una altra. A vegades la que busques no la trobes, però el que no trobes en un arxiu, ho trobes en un altre. Però és molt gratificant, perquè és la manera de poder completar aquest puzzle, aquest trencaclosques, en el qual doncs van sortint noves dades sobre una història trista, que és la història d'una mort injusta, i després la història d'una voluntat d'oblidar-ho i de tirar-ho sorra. El seu afusellament va ser absolutament censurat, i només en va poder parlar la premsa de l'exili, la premsa clandestina, i va esdevenir motiu de lluita d'una protesta sorda, petita, en el que es podia a l'interior, però a l'exterior totes les comunitats catalanes de l'exili, de Mèxic, a Xile, de França, Argentina, van realitzar funerals laics, van fer actes, i el 15 d'octubre va esdevenir una data de lluita, una data simbòlica en la recuperació de les llibertats nacionals, perquè és molt fort. És molt fort que t'afusellin el teu president.
És molt fort, sí, sí.
És
sí.
Molt fort.
Bueno, de fet, sense fer paral·lelismes, però 75 anys després, la situació actual no és que hagi canviat gaire. L'únic que no tenim és una guerra per mig.
Sí, perquè hi ha Europa que aleshores automàticament no donaria cap crèdit, i automàticament Espanya entraria en bancarrota i tots els funcionaris i militars no cobrarien. Per tant, els hi va el pollastre. Ara, el fet és de que 75 anys enrere era una situació, 150 anys enrere era una situació, i si continua Catalunya i Espanya amb les mateixes situacions, és d'esperar que d'aquí 75 anys segueixi el mateix. Per tant, és una situació en la qual doncs amplies capes del país, capes mitjanes, intel·lectuals, el conjunt de la societat, doncs diu, fem un replanteig. Aquest replanteig es trenca i no s'accepta, que és també la línia de Companys. Companys mai va ser ni rupturista ni independentista. Companys va ser absolutament constitucionalista. I els qui puguin afirmar el contrari o són uns indocumentats o van amb una mala fe, perquè no hi ha ni un sol cas que pugui palesar aquesta evidència. Companys dona el tresor de la Generalitat a finals del 39. Companys fa mítings el 20 de gener, que el 20 de gener tothom sabia, fins i tot el més ignorant, que allò estava acabat, i fa uns discursos, i perquè li diu Azaña, és a dir, és fidel, és obedient, i Azaña, la de la veritat, passa la frontera abans que ell, volent dir, jo sóc l'important, tu queda't, i passen després Companys i Aguirre la frontera. És una situació, per tant, en la qual doncs, hi ha tota una història de relacions tristes, fins que una de les parts, en aquest cas la catalana, s'encansa, diu prou, però ho farem bé, ho farem democràticament, ho farem cívicament, ho farem pacíficament, i aleshores és una situació doncs, molt insòlita en el panorama europeu, això.
Permetin que tornem a la situació actual, perquè el dia 15, és a dir, aquesta mateixa setmana, coincidint amb la commemoració del 75è aniversari de la mort de Companys, hi ha un altre president que ha de declarar. Què li sembla?
Bé, aquí qui fa les lleis és el poder executiu, i que és el qui nomena els fiscals, i per tant és allò que de pagès se'n diu art i part, i que tothom ho sap. Per tant, en aquest sentit hi ha una confusió de poder executiu, de poder judicial, i que el mateix poder parlamentari té la majoria absoluta, nomena el govern, nomena els tribunals, i això portarà mals de caps. Tant se val que Catalunya estigui amb Espanya o en el marge d'això. Portarà mals de caps. Portarà mals de caps perquè hi ha d'haver-hi una independència. I la democràcia, al meu parer, l'estat espanyol és de baixa intensitat i té moltes febleses i molts punts negres, perquè hi ha aquesta confusió de poders, per una banda, i per l'altra no està ben resolt, això ja m'ho havia dit el malagonyat Ernest Lluch, que n'havíem parlat més d'una i de dues vegades d'aquesta qüestió, que si el finançament dels partits no està resolt, invites o obligues els partits a que s'hagin de buscar la vida, ja ens hem entès. Per tant, en aquest sentit, no és que hi hagi corrupció, que també n'hi ha, és que els partits necessiten un sistema, com hi ha a tots els països, a tots els estats europeus, que funcioni. Però aquí tenim una perversió del llenguatge, es diu nació quan es vol dir estat, es diu que això ja ve doncs, de tot el sistema occidental, es diuen baixes col·laterals, els morts civils, etc. No? Per tant, en aquest sentit, doncs, que es jutgi amb un president de la Generalitat, escolti, què vol que li digui, Prat de la Riba va anar a la presó per publicar uns articles a la Veu de Catalunya, Jordi Pujol va tenir Consell de Guerra perquè va tenir una acció política que volia de la democràcia, és habitual.
No ens hem d'espantar, doncs.
No, és una situació en la qual doncs, les cartes estan tirades. Un diu, jo faig la llei i tinc el poder i tu has de creure. L'altre diu, escolta, nosaltres per què hem de creure? Per mano militar i perquè vam perdre el 1714? O perquè vam perdre el 1939? Per què? Aleshores que es contesti amb preguntes, amb arguments. Per què? I si hi ha una raó, diuen, oh, bueno, fem un referèndum. Vale, doncs fem un referèndum, que ho digui la població. Que ho digui la població. Ah, no, referèndum no es pot fer. Aleshores hi ha conflicte.
En aquest nou treball presenta la trajectòria de Companys, sobretot dels anys 20 fins a l'exili del president a França, posant l'accent en diferents facetes. Totes les que va desenvolupar les va fer amb la mateixa força i el mateix sentit?
Bé, Companys té una trajectòria lineal tot al llarg de la seva vida republicà, però té molts alts i baixos amb la seva implicació. Com destaca Hilari Reguer en el pròleg d'aquest llibre, la posició de Companys és una posició en la qual doncs, s'hi han abocat molts prejudicis, i quan en realitat doncs, ell no va signar ni una condemna de mort, sinó que va fer molts indults i va ajudar tot el que va poder, com tot el govern de la Generalitat que s'atipava de donar passaports, des del conseller Espanya fins a Ventura Gasol, etc., donar passaports perquè fugís tothom. Aleshores, jo m'he cenyit amb uns aspectes, sobretot de documentació, i aleshores he agafat documentació periodística, i per tant faig una síntesi del periodisme crític que té a la Guerra del Marroc, i d'arxius presento el que és el Companys Massó, la implicació que va tenir, la relació que va tenir, poca, però que va tenir amb la maçoneria. Amb la premsa comento també les visites de Lluís Companys a Sant Cugat, que precisament el vaig publicar a la revista Gausac, ja l'he volgut recollir en aquest llibre. Estudieu també el que és el 19 i 20 de juliol, la victòria que té les forces d'ordre públic de la Generalitat davant dels militars revoltats, i també doncs, l'informe policial francès, aspectes de l'exili, la projecció actual, i interessant, recullo la sentència, que com saben és manuscrita, la recullo transcrita i amb dos professors amics, la Seba Farnall i l'Enscadi Manel Mundó, dissortadament els dos ja no hi són, però em van ajudar a fer la revisió lletra a lletra, punt a punt, perquè fos fidedigna, fidel en la seva transcripció i per tant doncs, la porto amb aquesta diguem-ne petitació. I els informes que el va seguir la policia durant uns anys, sent diputat, el va seguir la policia i feia uns informes de seguiment de les seves activitats tant a Madrid, que va ser director del diari per solidaritat al diari Espanya Nova, com també o algun moment a Barcelona, però ho anotaven tot, encara que anés al Ministeri de la Governació, encara que anés al Congrés, entra a tal hora, sale a tal hora, ve a aquest, ve a l'altre, i fins i tot, doncs, a vegades, no sé com s'ho fan, expliquen de què es parla a la conversa, posant via micròfons, no? Però segur, doncs, que les parets o les persones parlen.
És curiós perquè és un informe super detallat, com expliques, però a més diari, pràcticament.
Gairebé. Hi ha unes... un centenar pel cap baix de notes, i però són de diversos anys, però seguien el més interessant. Esclar que hi ha vegades, doncs, quan no surt de casa, però aleshores doncs, no ho anotaven, o els dies que no he de Madrid, etc. Però de la presència a Madrid sabem molt bé, doncs, a qui visita, què fa, i fins i tot, doncs, aspectes de la seva vida íntima i personal que no n'ha de fer res ningú, no?
Exactament. Doncs mira, si li sembla, farem un de prova, llegirem un, que data del dia 21 del 2 del 1921, i diu: los funcionarios encargados de la vigilancia del señor Companys me dicen que en el día de ayer salió a las 11 horas marchando a telégrafos y regresando a las 12 a su domicilio, de donde volvió a salir a las 17 horas acompañado de la señora doña Francisca Rubira, marchando a la estación de Atocha, en donde la despidió, pues marchó a Barcelona. Después volvió a su domicilio, volviendo a salir de nuevo para celebrar otra conferencia que tenía con Barcelona a las 20:30, marchando a cenar y regresando a su domicilio a las 22. O sigui, amb aquest to i de forma exhaustiva narraven aquests informes la vida de diputat del senyor Companys.
En aquells moments hi ha un, malgrat que hi ha una democràcia parlamentària constitucional, perquè el cop d'estat serà el setembre del 23, malgrat doncs, que hi ha un règim constitucional, la policia depèn del Ministeri de Governació, seria l'equivalent al Ministeri de l'Interior, i doncs, de la mateixa manera doncs, que l'actualitat es poden enregistrar converses de forma legal, o vés a saber, o es poden fer seguiments de forma legal, o vés a saber, o es poden mirar correspondències, documents, etc, electrònics, de forma legal, o vés a saber, doncs en aquell moment doncs, se'l segueix. Ell no ho va saber, tot i que a vegades doncs, hi ha sospites, però no va accedir en aquesta documentació. I aleshores, com vostè acaba de llegir molt bé, doncs aquí apareix tot, doncs, si es veu amb aquesta senyora, si va amb aquest diari, o si va a fer una conversa telefònica, que en deien confidències, una confidència telefònica, o bé doncs, si va a casa seva o surt. Hi ha, per tant, un registre minuciós, detallat, de les seves activitats públiques i privades, i tant de caràcter representatiu, violant naturalment doncs, el que és la seva representativitat. És a dir, és molt dur que un diputat sigui vigilat per la policia espanyola en període constitucional. És molt dur.
La seva relació amb el diari madrileny Nueva España, vostè ja ha començat a l'inici, comentava la seva relació periodística...
Sí, España Nueva és un diari avançat, és un diari, ja ho diu el títol, que vol una nova forma de relació entre els pobles d'Espanya, entre les persones que formen l'Estat, i per tant doncs, vol una situació diferent. Hi ha Rodrigo Sadiano, que posteriorment doncs, tindrà un paper destacat en la política, que ells es coneixien ja de l'oposició a la guerra del Marroc, hi ha comentaris en aquest sentit crítics, i també amb el republicanisme que tenen. Aleshores, com que ell és diputat i té, diguem-ne...
Immunitat
parlamentària, pot ser el director. També ho serà d'altres publicacions.
Però per què diu que és un director de palla?
Perquè no era el director real, era el director... que li diuen sigues el director per cobrir els cops que es puguin produir.
Aprofitant la seva immunitat, no?
En aquest cas era diferent del director de palla, que el director de palla era un pobre senyor doncs, que li donaven uns diners, i si anava a la presó li donaven els doble de diners, no? Per tant, un senyor que no sabia res de periodisme. En aquest cas, ell s'implica ideològicament i per coneixements, perquè tota la seva vida treballarà en periodisme, i en els mateixos informes de segment policial es veu que hi va moltes vegades, un director de palla sí. No hi havia mai, hi va moltes vegades. Per tant, s'implicava. I també hi ha articles seus, vaig veure d'aquest diari a la Hemeroteca de Madrid i d'altres catalans de Seguí, etc. Hi ha altres textos també de Marcelí Domingo, i aleshores doncs, amb Companys, per tant, doncs, s'implica en aquest periòdic. Ell tenia immunitat, i com que tenia immunitat doncs, la feia servir per ajudar. Per exemple, el diari Lluita, de Rubí, o altres publicacions catalanes, i donarà el nom. En altres casos serà director efectiu, per exemple, de la revista setmanal sabadellenca que dirigia Francesc Layret i que després ell assumirà és l'Avenir, aquesta revista L'Avenir, ell doncs en serà director. O també el setmanari La Terra, el setmanari de la Unió Rebessaires de Catalunya que ell va fundar, doncs també en serà el director. Té una presència periodística constant, ell des de començaments de segle fins a pràcticament a la mort, perquè, bueno, a la mort, bueno, també, perquè durant l'exili hi havia el Poble Català que el feia la Generalitat i ell també hi va tenir alguna cosa a veure, tot el que portava el Jaume Midevilles, o La Humanitat a l'Exili, del qual ell també hi tenia alguna relació. Fins als anys de la República, amb els diaris de les edicions Llibertat, que són La Humanitat i Última Hora, ell hi estava. I de començaments de segle, amb els setmanaris combatius, La Lucha, Forja, etc., i posteriorment amb col·laboracions en premsa com El Liberal, La Publicitat o El Diluvio. Ell sempre va estar, i s'ho considerava, i ho deia quan trobava els periodistes, jo també soc periodista, però va posar en política, però hi estava molt implicat en el periodisme, ell.
I això li va costar diverses denúncies, sí. Articles denunciats, li van obrir processos judicials, algun exemple que també menciona en el llibre està titulat La Libertad, les protestes d'alguns col·legues, en què es reivindica la llibertat d'expressió.
Sí, efectivament, en aquells moments hi ha una gran polarització ideològica de lluita social i Companys està naturalment per la seva trajectòria amb una posició i els seus enemics són, per una banda, els partits dinàstics i per una altra la Lliga, conservador i catòlic. I ell està, diguem-ne, al costat de les rengles republicanes, sindicalistes, obreristes. I això fa, doncs, que ell, amb el seu periodisme, doncs, hagi de tenir diversos processos. I els vaig anar a buscar i els estudio i hi ha un capítol dedicat, doncs, en aquests processos desconeguts del Company revolucionari dels anys 20, en què apareix aquesta dimensió, que té immunitat, però ho han de demanar al Congrés de Diputats, etc etc, i a partir d'aquí, doncs, veus una mica quins són els elements sobre els quals doncs, es polemitza i el mateix Company doncs, utilitza la premsa per la projecció del seu ideari.
Un Company que sempre va tenir una consideració especial per Unió Democràtica de Catalunya.
Bueno, eren adversaris polítics i...
Però ell practica la mà estesa... Oferint...
Bueno, en un moment sí, en un moment de circumstàncies al final sí, però Unió Democràtica són adversaris polítics i figures com el Carrasco i Formiguera i ell no s'entenen. Carrasco va a favor de la llei de congregacions religioses, Companys és el cap no només de la minoria d'Esquerra, sinó de la minoria catalana, o sigui, una situació bastant insòlita. Però sí que en moments complexos doncs, fa aquesta política, com vostè diu molt bé, de mà estesa, com ha estudiat a Hilari Reguer. Ara bé, són adversaris, i quan hi ha Pau Romeva o hi ha el Parlament, doncs la Lliga no hi participa, però Unió sí que participa en les escasses parell de sessions que té el Parlament de Catalunya durant la Guerra Civil i que ella ha de prorrogar la seva presidència sense votacions per la presència de la guerra, en la qual cosa doncs ell ho pateix quan afusellen a Carrasco Formiguera, doncs fa unes declaracions molt sentides en aquest sentit i intenta també ajudar-lo, el porta, que aquesta va ser una causa terrible, el porta al País Basc perquè pugui estar més segur, amb tan mala sort, amb tan mala fortuna, que el vaixell on anava el Galdames és agafat i aleshores la família són dispersats en diverses presons, els nens amb una, la dona amb una altra, ell amb una altra i tota la família, marit, muller i tots els fills doncs, són dispersats en presons, o sigui, és un cas terrible d'aquesta repressió i acaba sent doncs a l'abril afusellat.
O sigui que a banda de partits, de diferències ideològiques, per damunt de tot Companys sempre em va tenir clar i va seguir una línia de catalanitat.
Bueno, catalanitat no entesa en el sentit independentista, entesa en un sentit terral, en un sentit identitari profund, i que evoluciona, i que a mesura que té el poder i que li van prenent competències, que les arrabassa el govern central, des de la República a la Justícia, des de les indústries de guerra, guerra, finances, etc., ell va prenent consciència de dir, caram, no deixen portar aquesta fàbrica d'armes que està a Toledo, a Catalunya, perquè els hi fa por, però és que l'agafaran els franquistes, com així passa, i coses com aquestes n'està ple. Aleshores, ell es torna, per la voluntat d'autogovern, cada vegada més nacionalista.
I de la seva relació amb Sant Cugat, d'aquestes 6 visites de Companys a la ciutat, expliqui'ns una mica quina és, bueno, la... Perquè hi ha una part en el llibre, no?
Sí, un capítol molt maco. És una trajectòria de la seva vida. Comença amb les primeres quan és en la formació de la Unió de Rebessaires, i aleshores se'n va a la Font de Tadeu a fer mític, se'n va un parell de vegades perquè es pateja a totes les comarques de Barcelona per la creació d'aquest sindicat, i aleshores doncs ve a Sant Cugat. Perquè hi ha el ferrocarril, els catalans, l'elèctric, i aleshores aquest ferrocarril, doncs, que va a Sabadell, i ell té molta vinculació amb Sabadell, perquè és diputat per Sabadell, és director de l'Avenir, està també amb relacions al poble del costat, bueno, total, de què va molt per aquesta línia, i aleshores venir a Sant Cugat és un passeig en aquest sentit, perquè doncs hi va Sabadell, que és més lluny, Sant Cugat ho té fàcil. Té, per tant, aquests viatges. També en tindrà posteriorment amb les altres etapes. I n'hi ha un de molt singular, de molt curiós, que aprofito per fer una crida, si algú la tingués, perquè no és enlloc, que hi ha una revista que es deia Aurora, que és una revista que vam fer una exposició amb en Xavier Escuda, amb l'Ajuntament de Barcelona, que es diu Audó, dels anys de la República i la Guerra, Sant Cugat del Vallès, aprofitant aquest nom, Audó, que és el nom, diguem-ne, mític, revolucionari del nou aire que ha de venir en aquesta societat de la República, que ho solventarà tot, no, Audó, allò del sol. Bé, doncs aleshores, d'aquest exemplar d'Audó, parla d'aquell bé com a governador civil, una de les poques gestions que fa, perquè hi ha un conflicte a la plaça de l'Ajuntament, a la presa de possessió, que hi van un grup que en diuen cacics, i 1.000 o 1.500 o 700, no especifica, d'uns rebessaires que ocupen tota la plaça de l'antic ajuntament i que aleshores doncs protesten. Hi va un cotxe de Mossos d'Esquadra, són tres, es veuen impotents, i aleshores el truquen i ell ve. Però clar, només es conserva la primera pàgina, i aleshores llegeixes el reportatge i vols la continuïtat, i no s'ha trobat, l'arxiu no hi és, no l'he trobat a cap biblioteca de Barcelona, i és el que passa moltes vegades en publicacions, com aquesta revista que dèiem Lluita de Rubí, aquesta revista Lluita no hi ha cap exemplar. Per tant, com s'ha de? No ho sé. Hi ha la dificultat doncs de conservar exemplars, o si n'hi ha, fins i tot de la revista La Terra no hi ha col·leccions completes, tens només alguns pocs exemplars, i això és delicat, perquè doncs jo estic segur que Lluita hi hauria algun article de Companys, posem per cas, o bé doncs aquesta crònica d'un observador que diu què és el que passa i com Companys, actuant com a governador civil, atura doncs aquesta, diguem-ne, situació, i pren possessió un nou ajuntament, no?
Ens queden 5 minuts i com que hi ha tants temes, haurem d'anar fent via. Un dels aspectes novedosos d'aquest últim llibre que ja ha sortit al carrer és la publicació de l'informe policial francès.
No el publico tot, dono només notícia, perquè ja el vaig donar a conèixer amb la revista Sapiens i el va penjar a la seva web, també ja s'ha penjat en altres llocs ara últimament, però va ser, em sembla, el 2000, que vaig anar als arxius diplomàtics de París, i aleshores vaig prendre contacte amb aquest expedient i em vaig publicar doncs a Sapiens un article explicant-ho, i aquí ho amplio, i però no poso, perquè hi ha molts retalls de diari, hi ha moltes dades, i només poso la síntesi del que és aquest expedient.
Però què aporta?
Bueno, dona des de la fitxa policial fins a notícies que aquí hi ha censura de premsa, i aleshores, per exemple, doncs, sabem que va tenir un intent d'atemptat, que res, va quedar una rascadeta, però no diu res més, un retall d'un diari francès, i ja, etc. Tens, per tant, dades, i la història doncs l'hem de fer a partir dels documents dels protagonistes, documents dels testimonis, després l'hem de fer a partir de les fonts hemerogràfiques i de les fonts bibliogràfiques i les arxivístiques, és clar, i tot plegat és el que ens pot ajudar doncs a conèixer millor el personatge i entendre'l. I aquest informe francès, com el de tants exiliats i el de tantes persones, doncs és un informe que anàvem posant documents en una carpeta. Comença amb un document que no té res a veure amb ell, d'un tal Ramon Companys, que es pensaven doncs que era ell, on veu que allà Companys i ho posa, però no té res a veure, i per tant doncs hi ha documents documents de tot tipus. Jo he vist amb els expedients d'allà, doncs, cartes, fotografies, fins i tot altres materials, per exemple, doncs, del Rovira i Virgili, doncs hi ha una relació de periodistes de Montpellier, d'una altra... És a dir, hi ha una acumulació de materials que es van posant. I en el cas de Companys, doncs, hi ha molt retall de diari, hi ha algun informe policial... Notes d'aquell viatge fallit que no el van deixar passar a la frontera, quan es prepara el velòdrom d'hivern, a l'hivern del 36 es prepara un gran míting en suport de la República, a Companys i Bolnai a la frontera no el deixen passar i aleshores ha de recular. Ja s'ensuda, no s'explica, però doncs ho comenten això. En canvi, un viatge privat que fa per mort del seu fill, el Lluïset, doncs, que té un sanatori psiquiàtric, aleshores doncs, hi va i sense problemes. És a dir, com a activitat privada hi pot anar, però com a activitat pública, encara que hi hagi un govern republicà i en teoria amic, doncs hi ha prevenció.
Ai, estaríem aquí xerrant molta més estona. Hi ha una pregunta, i és que Lluís Companys com a símbol no es crea només amb la seva mort, amb el seu afusellament, sinó que això ho defensa en el llibre molt abans, en plena trajectòria,
sí,
ja se'l considera.
Això ho parlaré el dia 21, a la conferència de l'Arxiu Nacional. Ell esdevé símbol, però esdevé símbol per una fermesa i constància en la lluita. Esdevé símbol per les seves detencions, pels seus empresonaments, per una situació en la qual doncs s'hi jugava la vida, els seus amics, l'Aidet, Seguí, etc., són morts al carrer, quan mataven pels carrers, que deia l'Ulla i Rabassa. Per tant, doncs, en aquests anys, doncs, ell podia tranquil·lament morir. Segurament el va salvar, vés a saber, el que estava tancat a la presó de la Mola, i aleshores, doncs, no el van assassinar, però podia ser molt assassinat, perquè hi va haver, doncs, centenars de morts. Aleshores, ell, a partir d'aquí, i després amb els anys de la República, quan lluita per l'Estatut, al costat de Macià, sempre de Macià i Companys, doncs, per tant, ja té aquesta posició. I la prova és que hi ha diaris i periòdics durant la guerra de què el consideren com a símbol. Ell durant tota la guerra, a diferència d'altres polítics, està tota la guerra al despatx, tota la guerra al front. Tota
Josep Maria Figueres, ho hem de deixar aquí, malauradament. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a
vosaltres. I molt bon dia. Arriben les notícies. Arriba.